dies amb la gent de Vivint del Cuento. Posen Repsol, res, quatre coses. Primera, si no ho heu fet, recupereu el gol d'Esperó, que hi va marcar Marc Guiu en la victòria del Barça B. 3-1 contra el Rayo Majadahonda. És un golaç. Lliga femenina. El Barça va guanyar 2-0 l'Atlètic de Madrid, continua líder destacadíssim, mentre que el Llevant Les Planes va perdre 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol i ara és desè. Que aquesta matinada a l'Argentina el Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de la Copa Intercontinental després de guanyar de 3 gols al Porto i també de matinada als Estats Units s'ha trencat el rècord de punts en un partit de les estrelles a l'NBA. L'equip de la conferència Est, el guanyador, n'ha anotat 211, superant la xifra més alta que fins ara era de 196. És evident que de defensa l'equip rival ve poca.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
La setmana comença amb molta suavitat, però a partir de divendres, avall que fa baixada, eh?
Sí, baixen molt les temperatures, baixen entre 7 i 9 graus respecte a les que estem tenint aquests dies, i és que aquests dies tenim un ambient especialment suau. Penseu que el cap de setmana hem tingut temperatures que s'han mogut entre els 17 i els 22 graus al centre del dia, doncs avui continuaran així, demà també, dimecres també, dijous encara es mantenen, i a partir de divendres, i després es mantindran també el cap de setmana, és quan baixen en picat aquests termòmetres. Avui amb un cel mig ennuvolat, amb algun ruixat ara mateix cap a les Terres de l'Ebre, que ara a primera hora es pot repetir sobretot a les comarques de Ponent i també amb tramuntana cap a l'Alt Empordà. I els propers dies es manté aquest cel enterbolit i dijous sí que arribaran alguns ruixats al Pirineu, que divendres també podrien estendre's entre les comarques de Girona i de Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial, Jeep a Granollers, t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, que ens espera com cada matí des del RAC l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Ara l'avaria d'un vehicle a la C32 entre Viladecans i Gavà provoca més de 3 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona i també hi ha un accident actiu a la C31 al tram de Santa Cristina d'Aro en sentit est, on també es talla un carril. Encara dos apunts més sobre incidències de la C32 i a la C-17 s'està retirant el vehicle tant en els trams de la C-32 entre Alella i Vilassar de Dalt, ara amb els vehicles apartats al voral i encara 7 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la C-17 també hi ha hagut molts problemes aquest matí, ara ja pràcticament normalitzada el tram de Parets del Vallès en sentit sud. Encara punts habituals, però plens, amb la P7 amb més de 5 quilòmetres de cues en sentit sud a Santa Perpètua, a la C-58 també amb 3 quilòmetres al tram de Sant Quirze en sentit sud. És tot des del RAC, bon dia.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
I acabem aquests apunts aquí al món a recuperar d'un altre rècord mundial. N'hi ha de molt estranys, però el d'avui és el dels més delirants. L'ha batut un danès de 39 anys que s'ha aconseguit posar al nas 68 llumins. Entenem que 34 cada fossa nasal. L'home ha batut còmodament el rècord anterior en què se li havia reclamat que com a mínim se n'hi posés 45 per la part del bastó, esclar, no la del fòsfor. Aquest nou rècordman diu que li ha resultat fàcil perquè té els forats del nas molt grans i la pell molt elàstica. També ha dubtat que pugui tornar a superar el seu propi rècord, perquè segura ja va forçar al màxim les possibilitats dels seus forats al nas. El millor del rècord és veure la fotografia d'aquest senyor danès amb els 68 llumins al nas, com si fos un dispensador. Desconeixem en quina autoritat tornarà ara a l'institut, on es veu que ensenya ciències socials.
El món a RAC1, amb Jordi Bastella.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia. Bé, molt bé. Content. Ah.
Carai!
Hem guanyat la porra aquí, el company, el Pep
i
jo.
Sí,
i es demostra públicament que som els que la toquem millor.
Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Bon dia.
Hola, Miquel Sàper, bon dia.
Hola,
bon dia, Mònica Terribas.
Molt bon dia, molt bon dia.
Josep Martí,
bon dia,
com
bon
estàs?
Dia.
Per trepitjar l'ull de poll, la Mònica Hernández. Hola, Mònica, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia. Ara parlarem de Galícia. Les dues persones que van dir que hi hauria majoria absoluta del Partit Popular.
Però el raspada, més fins i tot vam dir raspada.
No, Lluís Samper, no, perdó.
Com?
No, Lluís Samper, no. Ai, Miquel Samper, no.
No, va ser el Josep
i el
Màrius.
Josep, jo he perdut. Què, Màrius, què? Ho veies a venir, tu, eh?
Sí. Sí, perquè tu saps que la meva teoria és que aviat els dinosaures poblaran la Terra, amb la qual cosa tot va encaminat cap allà.
Et puc preguntar, Màrius, quins titulars donarien, us ho pregunto a tots, després de del resultat que hem sabut el 100% escrutat?
Bé, doncs que... Jo crec, aviam, el més important és que Feijó salva les naus. És a dir, Feijó era l'home que anava més apurat en aquestes eleccions. No era Galícia que anava apurada a aquestes eleccions, era Feijó. I Feijó, la veritat és que jo una vegada vaig escriure que Feijó era Rajoy 2.0. Aquests dos punts que li dono de més és que s'ho ha currat, s'ho ha treballat. Sí, ha estat pràcticament durant tota la campanya, cada dia de campanya, fent 2-3 mítings, perquè sabia que s'ho jugava tot i que estaven esperant-lo, doncs, a Gènova, per si no anava bé, doncs, per caure-ho a la paella, no? Llavors, jo crec que, d'entrada, Feijó no només salva els mobles, sinó que agafa una certa posició a dins d'un partit que l'estaven discutint. Crec que pel PSOE és un pèssim resultat. I jo crec que hi ha una tercera cosa que voldria dir. Té un pèssim resultat per una raó. Jo crec que el candidat diu no el vam saber donar a conèixer. Bueno, pues no el posis. Saps què vull dir-te? Que és que li ha faltat temps. Jo crec que el personatge no donava per gaire més, no? I després, jo t'he sentit avui aquest matí i dius, això de l'amnistia no pesa, perquè mira, El BNG, no, ja he entès el que volies dir, eh? Vull dir, el BNG, la defensa, i això no ha tingut cos. Sí, una cosa és defensar-la, i l'altra cosa, diguem, és estar-la posant damunt la taula en el Congrés dels Diputats, que és diferent, no? O sigui, la primera frase, la campanya electoral, Feijó, comença, aquí no ens pot governar Puigdemont, que és una frase... Si ve un tipus de Mart, no? Dirien, Puigdemont, però aquest no és un senyor que està, que és català i que està a Waterloo i tal, i això... Bueno, ell diu aquesta frase i tots vam dir, escolti, s'ha de parlar dels problemes de Galícia. Doncs aquesta frase, malgrat s'ha de parlar dels problemes de Galícia, doncs té el seu efecte. I crec que Junts s'està equivocant molt, continuant marejant la perdiu amb el tema de l'amnistia. Perquè això tenies, o sigui, l'amnistia has d'aprovar la llei i després ja la pilota ja està al camp del Senat, el Senat marejaran la perdiu com si, o la pilota, per continuar amb la metàfora, com el Carrasco els anys els anys 80, allà vinga, però al final ja està, i els jutges venen al darrere i marejaran i tal, però ja l'amnistia està i la població ja haurà interioritzat que hi ha una amnistia. El anar-ho allargant, aquest punt que té d'humiliació al govern, quasi bé diria que a l'Estat, jo crec que això és un error gravíssim, i crec que és una és un element, diguem, que no es decideix en les eleccions gallegues, però que també hi està present.
Teresa Cunillera.
Home, un titular tan curt com el de Màrius no seria capaç de fer-lo. Però...
Perquè jo soc de l'època del paper en què teníem
sí,
més massa.
Sí, jo també soc del paper.
I ara les notícies van al final. No, o sigui, no està malament. Per dir-ho,
no
és una cosa extraordinària.
Màrius.
No, però jo aprofito per dir que el periodisme actual és raro. O sigui, jo soc d'un temps en què la notícia anava a dalt. Ara va, la notícia va baix, doncs, collonot, ja està, i el país també va baix, tot va baix. Digues.
Endavant, Teresa Cunillera.
Home, si venia aquí perquè el Màrius m'animés, doncs pues realment ho tinc xungo, eh? No, a veure, jo crec que a Galícia ha passat una cosa, és dir, el Partit Socialista hem tingut un mal resultat, el qual només vol dir que ens hem de posar a treballar perquè la pròxima vegada siguin millors i tot el que ha de venir ho fem d'una manera més entenedora per la gent. Realment una campanya electoral és diferent si la fas en clau municipal, si la fas en clau autonòmica o en clau estatal, i per tant segurament és trobar aquell punt en el que tu connectes. Has de tenir en compte molts condicionants que hi ha alrededor, des de la llei electoral, que abans en parlàvem esmorzant, en fi, tota aquesta sèrie de coses. Però jo crec que és dir, el Partit Popular fa un bon resultat, no entraré en coses que han passat durant la campanya, que serien també rellevants a l'hora d'establir aquesta connexió, no?, entre un partit i l'electorat, però bueno, si la Junta Electoral, si es consenteix, doncs endavant les atxes, no? Per tant, des del punt de vista meu, que sóc socialista i ho seré tota la vida, és pues, arremangar-se i a preparar-se per les properes.
Miquel Samper.
Bueno, diverses coses. La primera, jo crec que, més enllà del resultat del Partit Popular i del Partit Socialista, el resultat del BNG és, per mi, l'element més identificatiu del que ha passat en aquestes eleccions. I crec que l'hem de situar amb el que està succeint a la resta de l'Estat i, especialment, a les comunitats, doncs, amb una certa història, no? És a dir, la governabilitat d'Espanya passa per tenir molt clar que hi ha unes comunitats doncs, que tenen una història, que tenen uns elements que les identifiquen, com són Catalunya, com són Euskadi, com són també Galícia. El BNG ha tret un resultat espectacular i jo crec que està dient claríssimament doncs, que són capaços de governar en aquesta comunitat, i això ho ha de tenir present el Partit Popular, el Partit Socialista, que Espanya va per aquí. És a dir, la centralitat que hi ha hagut històricament de Madrid, el fet de que les carreteres comencin a la plaça Major i que tot sigui doncs radial, jo crec que això s'està acabant i que s'està donant un missatge de que ve una Espanya diferent. Crec que tu avui ho explicaves al teu article de La Vanguardia, el qual subscric al 100%, és a dir, s'està donant les circumstàncies doncs, perquè els partits que governen històricament a l'Estat espanyol doncs diguin, nois, aquí hem d'afegir un element diferenciador. I aquí jo crec que és on s'ha de situar l'indult del senyor Feijóo a Puigdemont, que ningú ha entès però que té molt sentit, i avui en Juliana...
Sí, l'última frase del Juliana.
L'última frase del Juliana és demolidora, és a dir, el tanto que ha col·locat el missatge, que s'ha quedat el missatge i que la llei d'amnistia no s'ha aprovat. Per tant, crec que és un aviso a navegantes que hem de tenir molt present. I després, una última reflexió sobre el Partit Socialista. Presentar un candidat en 3 mesos perquè sigui conegut, o tens una notorietat molt important o és impossible, és portar-lo al desastre. Per exemple, quan va venir aquí el Salvador Illa, que va venir també en molt poc temps, home, venia de ser ministre, i ministre de Sanitat a la pandèmia. Per tant, la notorietat la tenia, però aquest senyor no ha tingut temps de donar-se
la frase de l'Enric Juliana diu: Feijóo surt de Galícia i reforçat davant els qui ja el qüestionaven des d'alguns mitjans de comunicació de Madrid. Feijóo surt de Galícia i amb l'indult a Carles Puigdemont a la cartera. Atenció a la dada, ja que la llei d'amnistia encara no ha estat aprovada.
Sí, el que passa és que per aquest indultin primer t'han de condemnar. O sigui, no s'indulta ningú que no hagi passat pels tribunals.
I una altra cosa, s'ha de governar. És a dir, per indultar d'estar al govern. Al darrere de l'indult hi ha una moció de censura.
Val. Mònica Terribas.
Sí, jo totalment d'acord amb el que deia el Miquel. Jo crec que el creixement del BNG demostra clarament que el debat territorial és el que governarà la política espanyola en els darrers, en els propers temps. Ara ho veurem també amb les eleccions a Euskadi. I una cosa que no hem comentat encara i que ho afegeixo és la debacle de Sumar i Podemos, que fa uns anys a Galícia va tenir uns resultats magnífics i que ara, diguéssim, són ridículs, no? S'ha comentat ja, tant en el cas de Podem com en el cas de Sumar, tenint en compte que Yolanda Díaz doncs, té un històric passat amb, a dins del BNG, amb el Vieiras, etcètera, etcètera, no? Amb el José Manuel Vieiras i
Vieiras, perdó,
que per tant això deixa els socialistes, com diu la Teresa, que s'han de remengar, és que s'han de remengar molt, perquè, en realitat o el PSOE articula una aliança sòlida amb el BNG, amb Sorto i PNB, amb Junts, Esquerra, etc., o no podrà governar, perquè Sumar no és crossa, Sumar no és suficient, Podemos ni t'ho explico. I aleshores això dibuixa per aquesta legislatura i els plans que tingui de futur el PSOE una estratègia que, si no té en compte aquests territoris i el debat territorial i no avança de fet, doncs no podrà tornar a governar Espanya.
Josep Martí.
Doncs mira, jo crec que els gallecs han fet de... principalment han fet de gallecs i han punxat un globo que havíem construït des de fora a base de posar xitxa amb aquesta botifarra de les eleccions gallegues per anticipar lectures que ara no es poden fer perquè els gallecs han fet de gallecs. 5 majories absolutes seguides no és una broma. Llavors ara aquí hi ha gent que està escoltant i diu no, perquè és una societat clientelar, no, perquè tots són vells, no, perquè la llei electoral i totes aquestes coses pues, probablement són veritat, igual que són veritat a d'altres comunitats on d'altres partits tenien els seus graners que s'han desunflat, en canvi el gallec encara no s'ha desunflat i segueix funcionant com una màquina. Crec també en clau gallega que el candidat popular és un bon candidat, perquè si no no hagués tret els resultats que ha tret, molt millor que el candidat socialista. Crec que es pot, segons quin sigui el teu angle ideològic, doncs buscar consol amb la pujada del BNG i fer discurs al voltant d'això, però és un discurs també que si el vols fer sencer, és a dir, les esquerres no poden governar si no arropleguen vot de la dreta menys dreta, i això no ha passat. El PP té 70.000 vots més que fa 4 anys i per tant doncs esta vegada la gent ha votat el BNG perquè era qui havia tocat la tecla del canvi i l'havia fet creïble a costelles dels socialistes. D'aquí 4 anys si les circumstàncies són les mateixes i torna a passar el mateix, doncs potser el PSOE pujarà, però llavors qui baixarà és el BNG. Mentre no toquis la bossa de votants del PP, no tens res a rascar. Això en clau gallega. Com que tant Feijó com Sánchez han intentat convertir aquestes eleccions en un plebiscit sobre ells, no?, i tots han anat a fer caravana electoral, Feijó tenia caravana electoral propi, Sánchez s'ha passejat per allà, Yolanda Díaz, tots els ministres que té Sumar, doncs pràcticament han viscut allà per atraure quatre vots, doncs aquesta lectura inevitablement s'ha de fer. I la lectura no admet gaires matisos, crec, és a dir, el PSOE no poden estar contents, i hauran de lluitar contra la tesi que alguns analistes doncs intenten que es acabi sent homogènia, que és que el PSOE va desintegrant-se a tot arreu com un gran partit d'estructures territorials fortes i amb poder territorial a tot arreu, doncs que està renunciant a això a canvi de tindre únicament la Moncloa, Pedro Sánchez de president, i en canvi a d'altres llocs subsumir-se a d'altres forces polítiques, perquè sí que és veritat que amb aquesta campanya el PSOE pràcticament va fer una campanya a favor del BNG. És a dir, escolti, jo sóc aquí el cosí prim i baixet, el fort és el de BNG, però governarem amb ells i podrem fer fora a Feijó. D'això crec que hauran de reflexionar, perquè el PSOE com a partit d'estat no en té prou només amb la Moncloa, necessita també que el seu poder territorial ensenyi cuixa, i a Catalunya les circumstàncies fan que la cuixa hi sigui, però que encara no l'he pogut ensenyar tampoc.
Ara continuem amb el debat. No, un moment, Teresa, que ara continuem amb el debat, però abans,
i molt solventment, però he dit, les circumstàncies fan que encara que hi hagi cuixa no l'he pogut ensenyar.
Dic que d'aquí uns moments continuem amb el debat, però dues notícies. La primera, ara vaig cap a Galícia de seguida, perquè crec que hi ha novetats en el PP i en el PSOE, i ara ens ho explicaran l'Armenteres i l'Arnau Mañé, però també aquest matí us explicàvem que un company de cel·la de Dani Alves, que més per més punyetes es diu Coutinho, condemnat per violació, havia assegurat que des de la presó estaven aplicant al futbolista un protocol antisuïcidi. Doncs bé, institucions penitenciàries ho ha desmentit a RAC1. Fonts d'aquest servei asseguren que Dani Alves mai ha tingut activat cap protocol antisuïcidi, que per tant no saben exactament d'on surt aquesta informació. I l'altra, a Cinema Galícia, l'Arnau Mañé a la seu del PP de Santiago de Compostela. Aviam quines novetats té. Arnau, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs mira, que fonts del PP admeten obertament que han alimentat a consciència aquest relat d'aquesta setmana de que hi ha hagut partit fins al final. Eren conscients que tenien molt ben encarrilada aquesta majoria absoluta, però, com explicàvem també aquesta setmana, els interessava que hi hagués aquesta mobilització també des del PP, que efectivament ha crescut i ha crescut proporcionalment pels dos blocs. Les esquerres s'han mobilitzat, efectivament, però també l'electorat del PP, que veiem per allà aquesta majoria, s'ha activat. De fet, doncs, confirmen aquesta idea que anàvem explicant els últims dies, que al PP ja li ha anat bé activar aquest relat de que hi ha partit fins al final. Recordem, avui Feijóo, efectivament, agafa aire, i el que farà és venir aquí a Galícia a fer-se la fotografia amb el guanyador, amb Alfonso Rueda, i per tant, encara que no ho digui públicament, es penjarà la medalla i intentarà capitalitzar bona part d'aquest èxit d'ahir de les eleccions gallegues amb aquesta majoria absoluta del PP, que reforça el seu liderat intern dins el PP i que de moment esvaeix qualsevol oposició interna.
Continuem en línia amb l'Arnau Mañé per si ha de comentar alguna cosa. Anem també a la seu del Partit Socialista de Galícia. Allà hi tenim en Jordi Armenteres. Armen, què tal? Bon dia.
Hola, Basté, bon dia, bona hora. Què? Mira, un parell de coses. La primera, en relació amb el que deia l'Arnau ara mateix, el PSOE admet que ha caigut de quatre grapes a la trampa del PP, alimentant aquesta polarització fins al final, aquest ja partit fins al final, quan semblava que, ara diuen des de fa dies, que ho tenia tot guanyat el PP. Segona, ahir la nit explicàvem des de la seu d'aquest partit que no hi havia conclusions, que ningú volia explicar cap conclusió, ara sí que comencen a aparèixer i comença el mal, diríem. A veure, què es diu des del PSDG aquest matí? Que evidentment estan pagant la factura del debat sobre l'amnistia. Per què? Perquè el PP aconsegueix una cosa, que és contaminar la política gallega de l'espanyola i evitar els debats que li poden fer mal al PP. Quin és aquest debat? Doncs el dels pèl·lets, per exemple, en el seu dia, o el de la sanitat pública, perquè aquí falten molts llits d'hospitals. Autocrítica des del PSDG, que els hi falta més autonomisme de Ferraz, que no pot ser que cada vegada depenguin més de Madrid, que la gran lliçó de la victòria del BNG és perquè el PSDG ha perdut aquella entitat que havia tingut durant tants anys o durant tantes dècades, i una frase, labrar, no hi ha otro xeito, no hi ha cap altre camí. Ja no és treballar, sinó llaurar el camp i fer-ho durant moltes vegades per poder refer aquest projecte que en aquests moments està enfonsat.
Gràcies, Armen, que també continua en línia amb això que ara comentava el Jordi Armenteres, precisament. La relació, bueno, allò que deia Alicia Sánchez Camacho, parlar dels temes que realment interessen a la gent, no? És a dir, si ens perdem molt amb les lluites capitalines i del debat, possiblement molta gent ha votat també en clau gallega. Mònica, què deies?
No, en el cas de la Pontón, jo no crec que ha fet una gran campanya, en el sentit que ha parlat de Galícia, però no oblidem que Ana Pontón defensa la llei d'amnistia, ho dic perquè no llegim això com un càstig al PSOE per la llei d'amnistia, no, perquè
però és diferent defensar-la.
Bueno, hi ha un creixement del BNG important, era evidentment molt difícil que això revertís si el Partit Socialista Gallec no feia un bon resultat, però quan dèiem que el debat territorial és aquí és perquè el BNG ha obtingut un suport molt alt i el BNG defensa de manera clara el que està fent el govern del PSOE en matèria d'amnistia, etc. No? I això ara es torna a veure a les eleccions a Euskadi. Per tant, jo no ho llegeixo com un càstig a la política del PSOE en relació a Catalunya i a com resoldre el problema polític, eh? El que passa és que el BNG porta molts anys llaurant molt a poc. Recordeu que l'altre dia dèiem que en el moment en què Convergència va estar aquí 23 anys, el canvi, no? El canvi en el sentit del vot, doncs no es va produir de manera immediata, perquè Convergència d'Artur Mas va guanyar les eleccions de la sortida del pujolisme, per entendre'ns. Després el tripartit va facilitar un canvi de govern, però és evident que el Partit Popular estava molt establert, està molt establert a Galícia, i que aquests canvis costen. I costa molt que després de 4 legislatures no hi hagi una inversió del sentit del vot, no?
Teresa.
Sí, és que jo voldria insistir en això que parlàvem abans, és que cada elecció té el seu què, per dir-ho d'alguna manera,
no? El seu context, també.
I llavors, això és molt important, perquè és veritat, jo crec que...
Els castellans diuen suafant.
Suafant, efectivament, sí. Llavors, clar, és dir, establir la connexió amb l'electorat és molt important. Jo crec que aquí, en les eleccions, sempre tenen transcendència, les del País Basc també en tindran, perquè hi haurà també una lectura, depenent del resultat i depenent de qui encapçali o no el govern en aquell país. Però hi ha una cosa que s'ha d'entendre, és dir, també tots plegats hem de tenir clar què volem. És dir, jo tinc clar que jo no vull que governi la dreta. Jo ho tinc molt clar, i menys si ho fa amb el suport de l'extrema dreta, perquè crec que és un camí que s'ha demostrat allà on són capaços de posar condicionants o de condicionar el govern i el devenir del país, no és un bon resultat pel conjunt de la ciutadania. Si això tots ho tinguéssim prou clar, tots faríem que això que ens entreté durant tant de temps, és a dir, a mi se me fa molt difícil d'entendre com a parlamentari que he estat durant tant temps, que estiguem un mes parlant a la Comissió de Justícia de què es fa amb la llei d'amnistia. La llei d'amnistia té el seu dictamen aprovat en el ple del Parlament. Què estem parlant ara? De canviar el dictamen? Perquè si estem parlant de canviar el dictamen, estem tots una mica, en fi, pallà. Llavors, clar, aquestes diguem, com t'ho diria, aquestes matxades, perquè a vegades són que es noti que estan aquí perquè jo ho dic i perquè jo ho decideixo, te condueixen a qüestions que després pel conjunt de la ciutadania són molt dolentes. Per tant, nosaltres, els socialistes, hem de fer una reflexió, clar que sí, no només amb el tema Galícia, sinó en el tema Espanya. El tema Galícia, jo vull recordar que el Gómez Besteiro, que ja era el secretari general fa temps, s'ha passat 7 anys a l'ostracisme perquè el van denunciar per uns casos de corrupció que han estat arxivats. És a dir, aquest senyor és una víctima d'aquelles estratègies del tot s'hi val. I clar, quan tu tens uns condicionants, i no ho dic com a excusa, ho dic només com un element a tenir en compte. Clar, ara quan fem la reflexió, és evident, i mentrestant, és dir, se van consolidant aquestes maneres de fer política que jo sincerament crec que ens condueixen a una societat, en fi, despolititzada, i com més despolititza la societat, més creix el populisme, i tots hem de saber on en condueix el populisme. Si no, mireu la gent més jove, que opina, que diu, que pensa, que fa respecte de la política.
Josep Martí.
Quina societat anem a construir?
Molts d'ells voten Vox, eh?
Però, sí, Martí, que això t'ho estic dient.
Però a Galícia el populisme ha quedat fora.
Perquè l'encarna el PP.
No hi està Podemos,
però hi ha el PP.
Les opcions nacionalpopulistes d'extrema dreta i extrema esquerra s'han quedat fora.
No, si jo no et parlo només d'extrema dreta i extrema esquerra.
Josep sempre
no m'has escoltat o m'he explicat molt malament. T'he dit,
sí, la dreta ajudada de l'extrema dreta. Aquí. Els atacs als mitjans de comunicació els fan igual uns que els altres.
No.
I per
la utilització que es fan dels mitjans de comunicació no són iguals els uns que els altres.
Assenyalar...
La televisió galega, pues mira, si cada divendres una protesta de periodistes...
Ocupant el meu lloc, hi havia un senyor que a les homilies setmanals el que fa és assenyalar periodistes i dir-los que treballen per l'enemic. Això és trumpisme, d'esquerra, però trumpisme. I el que fa Vox és exactament el mateix des de l'altre eix ideològic. I aquesta mirada jo no la canviaré. Llavors, si jutgem les intencions... Sobre les intencions podem parlar.
Tu ho dius a mi, això?
Sobre... No, tu, ho dic mirant-ho tu, perquè ets l'última que has parlat. En veritat, estic dient a la Mònica.
Sí, doncs t'equivoques.
Llavors, sí, clar, m'equivoco. Jo penso que t'equivoques tu. A mi les intencions no em serveixen. El que em serveixen són els fets. I si la manera de fer política és exactament la mateixa, ho poso exactament al mateix sac, perquè el tipus de societat el que porten és exactament el mateix.
Si tu poses
un
el
lloc,
mateix sac.
Un lloc on hi ha bons i on hi ha dolents. Poses... un lloc on hi ha legitimitat moral per uns i no n'hi ha pels altres. I a mi aquest model de fer política no m'interessa. Vingui des de la dreta o vingui des de l'esquerra. Per això ho poso el mateix sac.
Doncs jo penso que t'equivoques perquè els fets ens demostren que i ahir quan sentia la denúncia que ha interposat el major Trapero per la qüestió de l'estratègia ara ja fa bastants anys per assenyalar una determinada persona i buscar-li les pessigolles ha sigut en connivència amb determinats agents i actors de la realitat política que, entre els quals hi ha periodistes concrets. A l'Operació Catalunya també hi ha hagut periodistes concrets, etcètera.
A mi m'interessa com entens la política. Després, si vols, parlem del reparto del poder.
No, però no pots igualar.
Qui amb una mentalitat determinada ara està en disposició de fer més mal. Però si no ens movem de dir com entens la política tu, quin és el teu eix d'actuació? Tu poses una línia on hi ha gent que té raó i gent que no en té, poses una línia on hi ha gent amb legitimitat moral i gent que no en té, poses una línia on tens el dret d'assenyalar periodistes perquè segons tu treballen per l'enemic,
que no ens ha assenyalat periodistes des dels partits dits no populistes, que no s'han assenyalat periodistes des de Convergència, però, PSOE, Esquerra,
com que
tothom.
Ja està que no ens posarem d'acord.
Que és que no s'han assenyalat periodistes en altres èpoques, en aquest país.
El que dic...
Però només un aclariment. Què es considera?
No, per favor, no. Hi ha gent que et jutja amb una alegria i amb una dolçor, segons quins comportaments, i hi ha gent que intenta jutjar amb la mateixa alegria i la mateixa dolçor tots els comportaments.
Tothom que governa acaba assenyalant periodistes que no fan el que els diuen.
Però la facilitat en què Espanya es diu, o a Catalunya encara més facilitat, es diu d'algú que és d'ultradreta, no?, i el que costa dir que algú és d'extrema esquerra, escolti, doncs d'extrema esquerra n'hi ha, no passa res, existeixen.
No, però jo
que el Marius no sembla que havia dit alguna cosa.
Jo li volia preguntar una cosa, què consideres assenyalament? Perquè jo he de poder, igual que, en fi, critiquem o ens critiquen, jo ja no, però en fi, quan estava en actiu, jo he de poder assenyalar, no assenyalar en el sentit d'acusar, sinó jo he de poder dir, per exemple, el que he dit abans de la televisió galega, perquè no ho dic jo, ho diuen els periodistes de la pròpia televisió que protesten cada divendres. Sí. Si jo dic que aquesta televisió fa pinta de ser partidista, l'estic assenyalant o estic descrivint una realitat?
Doncs el teu pare estàs descrivint una realitat, però jo no m'estic referint a això. Jo m'estic referent a acusacions greus, assenyalant noms i cognoms, posant ratlles entre periodistes que no fan la seva feina perquè estan al servei d'uns interessos, este tipus de coses. Este tipus de coses, quan fa uns anys li veiem fer a Trump, tots ens posàvem les mans al cap i pensàvem com pot ser que les coses han arribat aquí. I ara es fan amb naturalitat. I fins i tot de vegades, com diu la Mònica, les fa gent que dius, bueno, doncs, pel seu partit i per l'espai ideològic que ocupa en l'eix, no ho haurien de fer, perquè és gent que un component de liberalisme entès com la capacitat de posar-te les sabates dels altres encara el tenen, però no, cada vegada és més comú. Però hi ha formacions polítiques que és molt comú, molt comú, i ja està.
De totes maneres, jo crec...
Un instant, Armenteres.
Jo entenc el que diu el Pep, però hi ha una cosa que és veritat. És a dir, assenyalar algú per les seves opinions no tan sols és antidemocràtic, sinó que és repugnant. Assenyalar algú perquè amb les seves opinions estàs tu donant fe de fets delictius, això em sembla no tan sols que és denunciable, sinó que està passant en aquest país. O sigui, no estem parlant de gent perquè pensa d'una determinada manera o escriu d'una altra manera. És que hi ha hagut gent que no ha fet el seu ofici. L'ofici del periodisme és que quan tu t'arriba una informació, encara que sigui de la policia, tu has de contrastar. Això està a les beceroles de l'ofici. Hi ha gent que no només no ha contrastat res, sinó que ha estat col·laborant amb delinqüents.
Tu m'has d'entendre. No estem parlant dels poques vergonyes del món que van firmar aquelles informacions. Ja ho dic jo, que són uns poques vergonyes. Hi ha fets. Els fets són els que te permeten dir segons quines coses.
Estic parlant de les intencions. Quan no són fets, és simplement que tu poses tot un grup de comunicació...
No, però tu no pots... Tu no.
Les opinions són lliures, estàs jutjant
les intencions de la gent.
No estic jutjant les intencions. Sí. El que dic és que, per tornar a l'origen de la conversa, qui porta l'escratge a Espanya com a forma d'actuació política? O això també m'ho negareu? Qui el porta, l'escratge? Anar a assenyalar gent al seu lloc de treball o a cases per impedir que facin la seva feina i fer-los avergonyir davant de tothom. Qui ho fa, això? Aquesta cultura política, qui la importa aquí,
això
des d'Argentina?
Això no és cultura política, eh?
Però qui la importa? Podeu respondre.
Alguns que després van ser
objecte d'escratge. Qui? Poseu-hi nom.
Alguns que han estat objecte d'escratge.
Després poseu-hi nom, perquè tenen nom. I amb els mitjans, deixant de banda els casos de poques vergonyes que han traït la professió de dalt a baix i que no és una opinió, és un fet, perquè ja està acreditat. També dic que hi ha maneres de portar ferralles entre el... És a dir, tu no mereixes respecte, perquè en veritat la teva manera de veure el món i la teva manera de treballar i la teva manera de fer està al servei de no sé qui.
O sigui, tu compares la manera com una determinada formació, els comuns o qui sigui, ha exercit el dret de protesta amb una persona que publica amb coneixement de causa una falsedat que interfereix en un procés electoral, per exemple?
No.
Tu estàs fent
no
aquesta comparació?
No m'has escoltat.
Sí, t'he escoltat.
No, doncs no m'has entès.
Sí.
Doncs jo m'he explicat molt malament.
Doncs torna-hi.
T'ajudo.
No, és que aquesta manera que tu tens de discutir amb mi sobre aquest punt és una de les coses que resulta més fascinants per una persona com jo, perquè t'atribuïixes aquesta superioritat moral.
Jo?
Sí.
Au, vinga,
sí,
va.
Clarament.
Però res,
és que et negues...
No, això dilluns al matí.
Ja no m'han... O sigui, ja te poses els taps a les orelles i no...
Però quin està?
Te negues a entendre el que jo estic
dient. T'estic
preguntant. Si no de dir, de què estem parlant? No estem parlant de dos poques vergonyes que van publicar informació falsa i està acreditat. I sóc jo el que dic poques vergonyes. T'estic dient del que ha fet,
matisos,
del que han fet algunes formacions polítiques amb periodistes del país. Tant d'un extrem ideològic com de l'altre.
I no de l'extrem.
Tant d'un extrem ideològic com de l'altre.
I jo dic no de l'extrem, de totes les formacions polítiques.
Ja està.
Amén.
Ja està.
Samper. Aviam. Sembla que estigueu dient coses molt diferents i en realitat no són tan diferents i no esteu tan allunyats. És evident que els escratxes...
Jutge de pau.
Sí, intentaré fer de mediador. Els escratxes és evidentíssim que qui els porta com a cultura doncs és l'entorn de Podemos, els comuns, és una realitat com la copa d'un pino. I a més hi havia doncs institucions, perdó, associacions o organitzacions com la plataforma d'afectats per la hipoteca, doncs que en feien i molt sovint com un sistema de protesta per un moment molt, molt delicat amb el tema de l'habitatge que va viure Catalunya de forma especial, molt més que la resta de l'Estat. I això és una veritat, tan veritat com que una colla de xarabrats com, per exemple, els que van anar a Blanquerna, doncs utilitzant la pressió que utilitzaven i utilitzant les formes de fer que, i tu hi eres, doncs són d'extrema dreta. I en realitat són formes de fer molt similars, tens raó amb això.
Ah, gràcies.
Però és veritat que el contingut del missatge i el relat, i això és una altra història, per tant et dono la raó en moltes coses que has dit, és diferent. Mentre que l'extrema dreta acostuma a trepitjar drets, l'esquerra, no m'atreveixo a dir tan extrema esquerra, doncs els acostuma a defensar. Al darrere d'un escratxe, que a mi no m'agradaven gens, hi havia l'intent de fer arribar a la societat doncs que hi havia moltíssima gent que es quedava fora de casa seva i que, per tant, el dret a l'habitatge doncs s'havia de treballar. L'escratxe m'agradava, en absolut. El trobava una vulneració del dret a la llibertat, a estar a casa seva cadascú tranquil, i no m'agradava.
Ara, la intenció...
Però la intenció...
La intenció...
Era, fins i tot et diria que noble, que era dir, escolti'm, hi ha milers de persones que no tenen habitatge.
Que el cementeri està ple de bones intencions.
Escolta, espera, deixa'm que acabi, que t'estic donant la raó, collons.
Al món hi ha gent que fa
públic...
Moment, un a un.
És que no hi està acostumat.
Però el missatge dels altres, de l'extrema dreta, no té cap mena de legitimació. I això és el que el fa diferent, i entenc que anava per aquí el que estava dient la Mònica.
Gràcies, Miquel.
Són les 9:39. Un moment, Carmenteres, volia dir alguna cosa, Armen.
Sí, al voltant del que deia el Pep Martí i la Teresa, mitjans de comunicació, Galícia, un relat que vam veure ahir a Galícia i que, òbviament, no es va veure fora. TVG emet, òbviament, en directe Alfonso Rueda, el guanyador de les eleccions flagrant, i quan acaba la seva intervenció es queda una càmera enfocant aquella sala on estava compareixent Alfonso Rueda a la seu del Partit Popular de Galícia. I ara la seu del PSOE, i ens hem començat tots a mirar perquè aquella càmera anava ensenyant això sense cap veu en off que expliqués què passava, i això van començar a ser segons, es va superar el minut. Un minut en tele és molt temps, i més quan ningú t'està explicant res i estàs veient el que vol que vegis la realització, el realitzador, el director del programa, i tots dèiem què passa, i els periodistes que treballen a Galícia van començar a dir: no és cap sorpresa, això és la TVG, evidentment ells es deuen, aquí es deuen, l'evidentment és molt significatiu, òbviament, per veure quin és el sistema comunicatiu que hi ha a Galícia en aquests moments. I de cop i volta la presentadora reprèn dient: perdonat, que estava tenint una xarra con alguien. I aquí es va acabar la història.
Això quina hora era?
Això devia ser un quart de 12
de la nit,
11:10. Sí, era molt tard. Clar, més Rueda va ser l'últim que va sortir. Però aquell minut de tele que no aportava absolutament res, més enllà d'una festa que tampoc es veia festa, perquè era Rueda abraçant-se amb la gent i es veia molt de lluny, amb una càmera d'aquestes de recurs que la tenien allà, doncs perquè la tenien allà, i això no ho veuríem en altres bandes.
Bueno, un segon, sisplau, que tinc una trucada a fer a Galícia. D'aquí uns moments, per d'aquí uns moments, abans. Hola! Espera, també aquí, si tinc la Eva, hola. Eva, hola, Eva.
Hola. Que bé que va el finançament total.
Ai, sí.
Per tot el que t'agrada.
Per tot.
I pel que puguis necessitar.
Pel que puguis necessitar.
12 mesos per pagar.
12 mesos per pagar, imagina't tu.
Electrodomèstics, llar, moda, rellotgeria, joieria, esports i molt més. A més, no carreguis amb les teves bosses gràcies al servei carta de compra, que et permet recollir i abonar en un sol punt totes les teves compres. I així pots finançar-ho tot en un sol tiquet. Informa-te'n i sol·licita-la al personal de la teva botiga més propera. Aprofita el finançament total a la botiga, web i app del Corte Inglés. Fins al 21 de febrer, per a clients amb targeta El Corte Inglés, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I aquest divendres t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda amb la màgia per recordar d'en Nil Hidalgo. Recorda, aquest divendres a la tarda, molta màgia al Corte Inglés de Sabadell. Que acabeu de passar un bon dia. Fins demà.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Jastel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, oi que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Jastel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Creure en l'energia renovable és creure en la nostra independència energètica, en el nostre desenvolupament econòmic i en el nostre país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica, EDP, Endesa i Iberdrola.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros. I a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més diners, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
3:15 del matí. Hola, Anxo Rujilde, periodista a Galícia, bon dia, moltes gràcies.
Bons dies, bons Catalunya.
Bons dies.
Bons dies. Bons dies, Jordi.
Com estàs?
Molt bé, i si em deixes, queria fer una salutació molt especial als meus camarades depressius de Catalunya i dir-los que, i per dir que hi ha llum al túnel fosc de la malaltia, que és possible la recuperació.
Efectivament. Sí, sí. I ens alegrem molt per l'Anxo Rujilde, que ja està plenament recuperat. Anxo, escolta, m'he escoltat aquest cap de setmana i m'agradaria que tu mateix fessis un retrat del resultat que es va produir ahir a Galícia. Què et sembla? En general, eh?
Val, com a mi nivell de català todavía está en construcción...
Val, no et preocupis, t'entenem i t'agraïm. Endavant, tu mateix.
En el Esperanto Peninsular, en castellano. Bien. Mira, pues Galicia ha vuelto a salvar a un líder del PP de la calle Génova. O a salvar o a blindar. O sea, es la tercera vez que pasa esto. Esto pasó en el 81 con Fraga, cuando le ganó UCD en Galicia, cambió el curso del Amazonas. El candidato de UCD había dicho... Es más difícil que pierda UCD, que UCD sacaba en Galicia el 50%, que cambie el curso del Amazonas. Pues Fraga lo cambió. Y a partir de ahí fue cuando AP sustituyó a UCD y dejó de ser un partido muy pequeño, que la gente no... Eso ya no lo sabe, son historias del abuelo Cebolleta, pero era un partido que llegó a tener 9 escaños en Alianza. Uh-huh. 9 o 11, una cosa así, en el año 79. Y la mitad eran gallegos. Bueno, y después, en 2009, Zapatero murió en Galicia, en el mercado de Amio, que fue el mismo sitio en el que se escindió después el BNG, que es el mercado ganadero de Santiago, es el gran mercado ganadero del Estado español, es el matadero de la política gallega. Zapatero dijo, votar a Touriño es votarme a mí. Pues a partir de ahí, del 1 de marzo de 2009, Zapatero se convirtió en un, con todo el cariño del mundo que le tengo personal, además, en un cadáver político. Y Rajoy se convirtió en un señor que caminaba hacia la Moncloa. Y ayer, yo no sé en lo que se ha podido convertir Feijóo, pero desde luego Ayuso tiene un problema. Él tiene un problema con Ayuso, pero Ayuso a lo mejor tiene un problema con él. O sea, no, digamos que se ha blindado, ¿no? Y esto es así porque la Xunta es una isla en Galicia. Hacía Jaume Maroca, el enviado especial de La Vanguardia, que ha hecho grandes crónicas, que recomiendo mucho, le llamaba mucho la atención que la campaña extrañísima que hizo el PP, porque el PP ha hecho una campaña muy mala, y no solo por lo de Feijóo, por toda esta historia de la amnistía, de los indultos, la campaña era la isla de la estabilidad. Bueno, pues la Xunta es una isla en Galicia. Galicia no es un feudo del PP ya hace mucho tiempo, Desde el 2014, en europeas, municipales y generales, solo han ganado las generales de 2016 en votos, y en escaños las de 2023. No tiene ni la alcaldía de Vilalba, que es el pueblo de Fraga, desde 2019. Y aún así mantienen la Xunta. Y además han conseguido superar todas las marcas históricas, porque nunca habían estado más de 15 años en la Xunta, y ahora con esto son 15 más 4, 19, ¿no? Cuando perdió el bipartito de PSOE y Bloque, de Touriño y Quintana, en 2009, hubo gente de PSOE y Bloque, los digamos con mayor lucidez histórica, que salían de los despachos diciendo, hasta dentro de 15 años, por lo menos, pues ni 15 años, el desastre de la oposición en Galicia es tan grande. O sea, para mí El problema de Feijóo en Madrid es que no ha podido llevarse ni la TVG, ni la Voz de Galicia, ni a la oposición. Porque entonces, si la tuviese, ya estaría en la Moncloa. La oposición en Galicia siempre ha sido una aliada de Feijóo, y ayer lo volvió a ser. Con la excepción de Ana Pontón, es verdad que en estos últimos años pues ha sido la única que ha intentado dar una patada en la puerta de blindada de la Xunta, pero han estado... No sé si os acordáis de cuando el PSOE celebró los 100 años en 1979, creo que eran unos carteles muy bonitos de Pablo Iglesias, el auténtico Pablo Iglesias Posse, y Felipe González, y decía 100 años de honradez. Y entonces los comunistas, Carrillo, Tamames, que era comunista entonces, hacían la broma de 100 años de honradez y 40 de vacaciones, porque, sí, claro, la oposición del PSOE al franquismo no fue muy intensa. Pues, sobre todo PSOE y el espacio este, que no sé cómo se llama, porque cambió 4 veces de nombre, Sumar, Galicia en Común, Nova, Nova ya no está, Las Mareas, y el bloque, pero en menor medida, han estado 15 años de vacaciones. Y luego después, a ver, el PSOE, en 12 elecciones autonómicas, ha presentado 9 candidatos, 9. Solo ha habido 2 que han repetido, Lasi una vez y Touriño 2. Mientras tanto, el PP presentaba 4 y el bloque, según se cuente, 4 o 5, porque en el 81 tenía otras siglas. Después, yo creo que contrariamente a lo que se dice, que Cataluña ha pesado algo, sea, yo creo que Cataluña, igual debí empezar por ahí, ¿baste?
No, tranquilo.
Estoy un poco dormido.
Sí, no te preocupes, lo entiendo.
Y me fastidia, porque, hombre, hablar al Mon siempre es un privilegio.
Pero bueno. Dices que Cataluña tiene algo que ver.
Yo creo que Cataluña ha sido una red de seguridad más. Es que el PP de Galicia tiene todas unas redes de seguridad en tremendas. O sea, la primera, que es la más importante, es el mismo, con su implantación territorial, el uso patrimonial de la Xunta, y una falta de pluralismo informativo realmente preocupante, ¿no? No hay que olvidar que la autonomía gallega la fundó el exministro de propaganda más genuino de Franco. Es como si Goebbels no se suicidara en el búnker y llegase a ser después, en reciclado demócrata cristiano, presidente de Renania y Westfalia. Sería más a lo bestia, pero es que eso que dicen, no, manipulación la hay en todas partes. Sí, pero es que en Galicia viene directamente del Ministerio de Desinformación, como dice el historiador Ángel Viñas, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es un sistema electoral muy favorable, que le da el voto doble de Lugo y Ourense, que conste que esta vez, al meterse Jácome por en medio, no ha tenido tanto rendimiento, pero bueno, el sistema, al penalizar a la Galicia progresista, a la Galicia atlántica, ¿no?, donde ganó Frankenstein, por cierto, en las generales, favorece al PP. Después tiene un tercero, que hasta ahora esos últimos años le estaba volviendo a funcionar, que es el del voto exterior. Y lo de Cataluña, yo creo que ha sido un cuarto, ¿no? El PP ha resistido mejor en las ciudades que en el rural, por lo que he estado viendo. Y luego al PSOE le ha salido bastante caro. Yo, Jordi, creo que la amnistía era muy necesaria, pero creo que es una barbaridad política para Sánchez haber hecho un peix al cove de la amnistía. La mayor parte, en la España estricta, que diría Beiras, y también en Galicia, para la gran mayoría de las personas que se sientan españolas de verdad, Puigdemont es el demonio. Entonces, ha pactado con el demonio que le diera el gobierno a cambio de amnistiarlo. Y eso es bastante fuerte. Para entender, para poder valorar esto, lo siento, pero me hace falta el resultado de las europeas. Yo creo que Sánchez va camino de un batacazo en las europeas serio, pese a que enfrente tiene a un Feijóo que es mucho menos mítico de lo que parecía. Hoy, ahora está otra vez reforzado con las vitaminas del desastre de la oposición gallega, pero la verdad es que Sánchez, es verdad que esta es la segunda gran bofetada gallega, la gran torta que se pega en Galicia, ¿no? La gran hostia, con perdón. De la primera, aparentemente había muerto, que fue en 2016, fue cuando luego lo de la presidenta aquella del Comité Federal, de yo soy la máxima autoridad, ¿no? Y se lo cargaron, ¿no? Fue justo después, fue en octubre de 2016, ¿no? Esta vez no va a caer con Galicia, evidentemente. Pero lo que empieza es un calvario, un calvario bastante duro. En las vascas seguramente sean más suaves, pero en las europeas, y luego, claro, lo bueno puede ser para él las catalanas, quien sí queda noqueada. No estaba escuchando, no sé si tienes a Pablo Iglesias en la tertulia.
No, el miércoles.
Aunque estuviera, ya sabes que yo. Ángel Ugilde, de profesión kamikaze. En todo caso, Pablo Iglesias fue a Galicia a matar a Yolanda. O sea, claro, ha hecho un ridículo espantoso Podemos, ha quedado por debajo del PACMA, pero ha cumplido cumplidos los objetivos que se diría militarmente. Lo que se trataba era de que en Sumar no entrase en el Parlamento y que Yolanda hiciera un ridículo espantoso bastante peligroso. O sea, yo creo que en Alemania, en el Reino Unido, en países donde las responsabilidades políticas, no solo las de escándalos sexuales o de corrupción, sino también las de resultados, anoche Yolanda debía haber dimitido como líder de Sumar. No lo va a hacer, va a hacer lo clásico del gallego atornillado a la silla, ¿no? O sea, lo de los gallegos y el poder, no solo es Franco, Mira, Pablo Iglesias Posse, hablando de Pablo Iglesias, el abuelo que le llamaban, que vivía en la calle Ferraz, por cierto, y por eso acabó estando allí la sede del PSOE, ¿no? Pablo Iglesias Posse, que era de Ferrol también, como Franco. Bueno, cuando estaba muy mayor y no podía salir de casa, ¿sabes, Jordi, dónde eran las ejecutivas?
¿Dónde?
En su casa. Iban Largo Caballero, Julián Besteiro y demás a su casa a reunirse. O sea, y era un gallego atornillado, estaba tan atornillado a su silla que la silla de dirección del PSOE era la silla de su despacho. Y bueno, Mariano Rajoy aguantó 5 años y medio en el poder después de que se publicase la contabilidad secreta. Que eso, que conste que en una democracia seria europea, eso, incluso en algunas latinoamericanas, yo creo que no dura más de una semana. En fin. Y luego este señor de Ferrol, el déspota, el dictador Franco, en el año 45... desde Estoril, el heredero, don Juan, ¿no?, le mandó un emisario diciéndole, un general monárquico, diciéndole que por favor que deje paso a un régimen homologado con los del Europa Occidental, que es lo que quieren los aliados. Y Franco dice que él, desde luego, jamás cometiría el error de Primo de Rivera de dimitir. Y de aquí al cementerio. Les avisó con tiempo, con 30 años. Pues yo creo. Y esto mismo habría hecho Feijóo. Si Feijóo hubiese perdido la Xunta, no iba a hacer un Casado. O sea, el día que quieran tumbar a Feijóo de la calle Génova les va a costar. Y mira.
Y para acabar, porque tenemos que trinca plaga, son las 10 ya.
Ana Pontón es una máquina. Es la candidata total, como dijo ayer Suso de Toro, y con ella el bloque se ha puesto a un nivel que solo habían, por encima del 30%, que solo habían alcanzado en Galicia PSOE, UCD y Alianza Popular. Ana puede ser presidenta de la Xunta.
Veurem, haurem d'esperar. Anxo, un plaer tornar-te a escoltar. Una vegada més, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Una abraçada molt forta, Anxo.
Una abraçada, Jordi. Moltes gràcies.
Pràcticament a les 10 del matí és el retrat que ha fet de tot el que va passar ahir des de Galícia a Insurugilde.
Ha fet un mural,
sí.
Ha fet un viatge per les Ries.
Efectivament. Ana Pontón. Ana Pontón, a la SER, demana que no es faci una lectura estatal dels resultats a Galícia. Escolteu.
Hacer una lectura estatal de estas elecciones es un error, ¿no? Sé que es algo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Cada uno quiere afianzar su relato, pero es evidente que los gallegos y las gallegas no votaron pensando en la amnistía, ¿no? De hecho, cuando vemos las preocupaciones de la ciudadanía de nuestro país, es que ni los gallegos ni la citan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una lectura forzada, fuera de la realidad.
Bueno, ¿algú més ha de dir alguna cosa de las elecciones de Galicia? Pues un moment que... Sí, Pep, sí, Josep Martí, digues.
Mira, vull dir una cosa, que és que el... Entre tots hauríem de rebaixar la tendència que tenim a...